Fora d'hores.
El Laboratori de Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona presenta...
Aula de Contes.
Dirigit per...
Àngel Rodríguez.
Històries de sempre, més vives que mai.
Tranquil·la, fa 5 minutets que hem arribat i hem decidit seure a prendre un cafè mentre t'esperem.
Escolta, has vist algú de classe per la uni mentre venies? El Manu o l'Ona, sobretot, no sé, qualsevol d'aquests?
No he vist ningú, però tampoc no t'he estat ni buscant ni res perquè no arribava tan tard.
Bueno, tranqui. És que l'Ona m'havia deixat els seus apunts a l'ITE per fotocopiar-me'ls i em va dir que avui me'ls portaria.
Doncs no l'he vista.
Bueno, ja la buscaré després.
Bé, aclarit el dubte existencial de l'Àlex, passem a coses més sèries. No ens has d'explicar res, Aina?
Jo? No sé de què m'aixerres.
No va passar res destacat fa un parell de dies.
Aviam. Que no estic entenent res. Que algú m'expliqui què està passant.
Res, Àlex, res. Fa un parell de dies veure l'Aina i el Manu molt juntets.
Sí,
aquí, a les escales
sí
de la facultat.
Sí que t'ho tenies amagadet, això, Aina, eh?
Que no, a veure, no va passar res. Simplement va venir a demanar-me un parell de coses de literatura i lectura i aquestes coses.
Ja, i res més. Vinga, Aina, que no ens
ho creia. Que no, a veure...
Segur que et va dir alguna cosa
més. Que no va passar res. Bueno, sí, va comentar que potser un dia podríem sortir de festa o alguna cosa així tots junts.
Tots dos.
Sí, tots junts.
Bueno, doncs mira, no seria una mala idea, perquè veure segons qui sota els efectes de l'alcohol podria ser divertit.
Crec que la Martina amb un parell de copes seria igual de passada amb els seus sermons que com és a classe?
Seguríssim.
Ui, quina mandra.
Mira, parlant de festes, mireu qui passa pel passadís amb una cara de ressaca que no se l'aguanta.
Hòstia, però si és precisament és el Manu. Aviam si ve i s'asseu amb nosaltres al bar.
O, per ser més exactes, al teu costat, Aina.
Veu torejar de dir tonteries, per favor.
Hola. Què tal?
Com anem, Manu? Et trobes bé o t'acabes d'aixecar, no?
Sí, podríem dir que sí.
Algú va sortir de festa, no, Manu? Mare meva, però quina cara portes.
Ja ves, quin festival se'm van pegar... con los compais de pis. No sé, la verdad, ni com he aconseguit arribar avui aquí.
Estàs fet pols, tio. Així que ens anem fent grandets i ja no estem per aquests lius.
Pues sí, estic per l'arrastre. Només que he vingut abans que comenci la classe per tomar un cafè o alguna cosa.
Així entres ben després a la classe de literatura.
I de pas, podries comentar la lectura que s'havia de llegir per la classe d'avui, perquè així el profe ja...
Ostres!
No... Tu tampoc?
No me'n recordava que avui tocava l'ITE. Se m'ha oblidat completament. Aquesta de Becker que va dir el profe porter sempre parada. Luz de luna o cacho de luna o...
Rayo de luna, vols dir rayo de luna? Eso. Nosaltres havíem quedat perquè així, bueno, l'Àlex es podia posar una mica al dia.
Què? No ho estàs dient en sèrio, tampoc és que allà sigui jo tonto.
S'importa si us acompanyo a la lectura? Em faria un gran favor, la veritat.
Clar que sí, Manu, faltaria més. Realment només hem quedat perquè així, bueno, podríem fer la lectura bé. Tots junts.
Bueno, Àlex, tu només havies de portar el llibre ni l'has portat, així que...
És que no estava la Bíblia.
Hombre, jo estic una mica amb Àlex, eh? Jo estic fart tanto Becker, jo no sé por qué hem de dedicar tanto tiempo a hablar de autors que hi ha superinteressantes.
Però John Becker m'agrada molt, escriu superbé i les llegendes són molt interessants.
Estic completament d'acord amb tu, Aina. A més, Manu, no et preocupis, que acabem de començar el curs i encara tenim molt
de temps.
Per tractar altres autors.
Sí, a veure si és veritat.
Per tu, molt millor, sin notícies de cur.
Sense cap mena de dubtes. Molt més entretingut i dinàmic que tanta llegendita de Becker.
Però no tot s'acaba sin notícies de cur, eh?
Ben dit, Aina. Heu d'obrir les vostres ments.
El mateix se li pot dir al professor sobre Becker.
Ai, ara sí que l'has clar.
Va, en fi, nois, que així no acabarem i no arribarem enlloc. Què us sembla si comencem?
Sí, perquè si no ja no valdrà la pena. Mira quina hora és.
Ostres, 20 minuts per començar la classe. Nois.
Doncs vinga, va, que si no, no ens hem donat temps a fer res.
Però una cosa antes, algú sap de què va la història aquesta del Rayo de Luna?
Sí, sí, jo sí que ho sé. Mira, la llegenda parla sobre un noble solitari que es torna boig buscant una dama que li sembla que ha vist en una nit d'estiu.
Interessantíssim.
Doncs vinga, Àlex, perquè no t'adormis, què et sembla si ens llegeixes tu en veu alta?
Va, calla, ja.
Que era una pregunta retòrica, Àlex, així que va, espavila, que si no, no ens donarà temps.
Pesadeta, eh?
No et passis.
Està bé, vinga, va. Rayo de Luna. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato.
Que heu vist en Manrique?
No, no, senyora.
No, no, no.
Des de l'hora de dinar, que no el veig, senyora.
Ha mirat a l'estudi?
Sí, però tampoc hi és. Miraré a la sala.
A saber on s'haurà ficat aquest noi. Però de ben segur que dins de la casa no hi és. Necessiten portar les fantàsies a fora i compartir-les amb la natura. Sembla mentida que sense mare no ho hagi entès encara. Ell no pot passar més de 2 hores a casa. I si ho fes, estaria sol la gent.
Bona nit, Joaquim. Què heu vist amb Manrique avui?
No, no, senyora. Però si no és a casa, segur que és al monestir de la penya. Assegut al costat d'una tomba, intentant escoltar alguna cosa de les converses dels morts. O potser és al pont, mirant com les onades del riu passen, una rere l'altra. O al cim d'una roca entretingut, comptant les estrelles al cel, seguint un núvol amb la vista. Senyora, pot ser a qualsevol lloc. A qualsevol lloc, menys on hi hagi tothom.
Ai, no sé què fer ja amb aquest noi. Estima la soledat, perquè allà, deixant anar la imaginació, crea un món fantàstic, un món habitat per criatures estranyes, resultat dels seus deliris i els seus somnis de poeta. Estima tant la soledat que mai l'han satisfet les formes de tancar i amagar els seus pensaments. I així, a l'escriure'ls, els deixa anar, els allibera. Abans, creia que la llar de foc de casa hi habitaven esperits de foc de 1000 colors que corrien com insectes d'or i es passava aleshores assegut al davant i amb els ulls fixes. Creia que al fons del riu, entre la molsa de la font i sobre els vapors del llac, hi vivien unes dones misterioses, fades, sílfides que es lamentaven i sospiraven, cantaven i reien seguint el ritme de l'aigua. Soroll que sentia i intentava traduir. Els núvols, l'aire, al fons dels boscos, ell imagina que percep coses o escolta sons misteriosos, formes d'éssers sobrenaturals, paraules que ni ell pot entendre.
Ell ha nascut per somiar l'amor, senyora, no per sentir-lo.
Però així no el casarem mai.
Ell estima totes les dones, un instant, aquella perquè rossa, l'altra pels seus carnosos llavis. L'esperit del somiador no pot ni ha de ser mai domesticat, com la llera del riu.
Sí, és veritat. Com el cura de la penya m'ha dit, és possible que aquells punts de llum siguin mons. Si és veritat que allà hi habiten persones, quines dones més belles seran les d'aquelles regions lluminoses? I jo que no les podré mai veure. I no podré estimar-les. Com deu ser el seu amor?
Quina gran nit d'estiu aquesta, plena de llum, de perfums. Passejant per aquí, només puc pensar en quantes belles dames deuen viure al darrere de cada finestra, de cada casa, de cada porta. Quantes no he vist mai i quantes sofreixen.
Ei, ei.
Oh, un crit lleu i ofegat, barreja de sorpresa, por i joia. Una dona desconeguda. Aquí, a aquestes hores, és la dona que busco. Ha anat cap allà. Segur. He vist un filó del seu vestit blanc. Blanc com la llum de la puresa. de l'ancestral. Cap allà. I ara? Per on heu anat? Pel bosc? Oh. Escolto les seves trepitjades sobre les fulles seques. Crec que ha parlat. No hi ha dubte. És per aquí. El vent sospira entre les branques, les fulles. Sembla que parlen en veu baixa. M'han impedit sentir el que ha dit. No hi ha cap dubte, però ella ha parlat. Què deu haver dit? En quin idioma? No ho sé, però deu ser una llengua estrangera. Aquesta dona es deu voler enfotre de mi. O potser m'està posant a prova. Però des d'aquí dalt segur que la podré localitzar. A veure... No. Ha d'estar per aquí. Allà. Aquella llum... Aquest blanc és ella. Va cap al poble. No la trobo. Ai, Déu meu. No pot ser. No deixeu que la perdi. L'he de veure. La he de conèixer. Allà. En aquella gran casa. Allà dalt. Aquella llum, sí, ja està. Ja l'he trobada. Ningú més podria tenir la llum encesa a aquestes hores. Qui és, si no ella, que retorna de les seves expedicions nocturnes? Esperaré al matí. A que ella surti o que algú entri a la casa. Sí, sí.
Hola, qui és vostè?
Qui viu aquí? Com es diu? On està? D'on és? Té marit? Està casada? Contesti, senyora!
Disculpi'm, però en aquesta casa només hi viu el molt honrat senyor Alonso de Valdecuellos, major de Nostre Senyor el Rei, que ferit en la guerra contra els moros es troba en aquesta ciutat per curar-se de les seves fatigues.
Però i la seva filla? O la seva germana? O la seva dona? O el que sigui?
No hi ha pas cap dona amb ell.
Com que no? Doncs qui dorm en aquella cambra? Allà on tota la nit he vist brillar una llum?
Allà hi dorm el senyor, que l'està malalt dorm tota la nit amb el llum encès fins que es fa de dia.
La he de trobar. I si la trobo, estic segur que la reconeixeré. Com? Això és el que no sóc capaç de dir. Però ho he de fer. L'eco de les seves passes, o només unes paraules seves, un tros del seu vestit. Nit i dia recordo el tros del seu vestit. Aquell que vaig percebre aquella nit. Nit i dia ressonen al meu cap les seves inintel·ligibles paraules. Què va dir? Ai, si jo pogués recordar què varen dir les seves inintel·ligibles paraules. Què va dir? Ai, si jo pogués saber què va dir. Però tot i així la trobaré. La trobaré, la he de trobar. M'ho diu el cor. I ell no em menteix mai. És veritat que he recorregut inútilment tots els carrers de Sòria, que he passat nits i nits sense dormir, que he gastat molts de diners per treure informació a les dones de fer feines de les cases, que vaig donar aigua beneïda a Sant Nicolàs a una vella. Però no importa. La he de trobar. I la glòria de posseir-la em demostrarà que tot això ha valgut la pena. Com deuen ser els seus ulls? Segur que són blaus. Blaus i humits com el cel de la nit. I els seus cabells? Negres, sí. han de ser negres. Em sembla que els vaig veure flotar aquella nit. Una llarga cabellera negra. No m'estic enganyant, eren negres. I la seva veu, és suau com el vent i les fulles. I el seu caminar és harmoniós. Quan la trobi, ella m'estimarà com jo l'estimo. Segur, no pot ser d'altra manera.
Oh, aquí. Ets tu. Ets aquí. L'he vista. Ha tornat a sortir a passejar.
Déu meu. Ella. La meva estimada. Bella. Hermosa. No és més que un raig de lluna. Un raig de lluna.
Verdaderament preocupada. Ja porta 2 mesos així, Joaquim. Potser amb tu parlarà. A tu et farà cas. Digue-li que és una recerca inútil.
Fa temps que no vol escoltar a ningú.
Però alguna cosa haurem de fer. Ja fa 2 mesos que està així i la celebració d'aquesta nit vindran moltes dones belles i honrades. Ja vaig jo a parlar amb ell. Manrique, fill meu, ets jove i vell. Per què et consumeixes en soledat? Per què no cerques una dona a qui estimar i que et pugui fer feliç?
L'amor... L'amor és un raig de lluna.
Per què no despertes? Deixeu enrere tot això i aneu a la guerra. A la guerra es troba la glòria.
La glòria? La glòria és un raig de lluna.
Vols que et canti una nova cançó? La última que ha composat mossèn Arnal, el trobador provençal?
No, no. No vull res. És a dir, sí, sí que vull. Vull que em deixeu sol. Cançons, dones, glòries, felicitat... Tot són mentides. Fantasmes que formen en la nostra imaginació. I vestim com volem. I els estimem. I els perseguim. Per què? Per trobar un raig de lluna.
Aquest home estava realment molt sonat, eh? Tota l'estona imaginant-se les coses i super obsessionat.
És el mal d'amor.
Doncs espero no tenir mai jo d'això de mal d'amor, eh? Jo no vull acabar així.
Jo evidentment tampoc.
Però això, home, és una exageració. És per demostrar que els homes perdeu el cap per les dones fins a extrems insospitats.
De fet, això és el que li va passar a en Baker durant la seva vida. Molts de desenganys i molt de mals amorosos. I per això ho expressen a la seva llegenda.
Que xungo. Això és pitjor que la ressaca que porto jo, eh? Per la fiesta d'allà a la nit, la veritat.
Em sembla que això sí que és difícil, sí.
De totes maneres, no sé per què els homes hem de posar-nos així per una dona, vaja, ni que s'acabés el món.
El dia que estiguis enamorat ho entendràs, Àlex, però em sembla a mi que per això encara queda bastant.
Sí. No, igual per això sí que queda bastant, però pel que no queda hòstia, tant...
Hòstia, però si només queda un parell de minuts perquè comenci la classe.
Doncs vinga, va, afanyem-nos i que si no arribarem tard i el professor s'enfadarà. Anem a seure, que arriba el professor.
Ei, Ona, què tal?
Ei, Àlex. Bé, aquí estem. I tu?
Bé, anar tirant. Abans estava buscant per la facultat, però no hi ha hagut manera de trobar-te.
Ja, és que estava a la biblioteca preparant la llegenda de Baker. Ja. Però per què em buscaves?
Perquè m'havies de deixar els apunts per fotocopiar, no te'n recordes, no?
Ja. Sí que me'n recordo. Bé, doncs, te'ls deixo quan acabi la classe, eh?
Ja, que ja cap problema. Vinga.
consigui coses?
Sí.
Bé, nois, bon dia. Bon dia a tots de nou. Si us en recordeu, havíem de portar preparada la lectura de la llegenda de Becker, la de Rayo de Luna. Tothom l'ha llegit?
Sí. Sí.
Bé, perfecte. Doncs qui vol començar?
Jo, profe.
Molt bé, digues, Martina.
Bé, jo crec que aquesta llegenda mostra a la perfecció algunes de les característiques literàries de Becker. L'aparició de la lluna que representa la mort de la protagonista...
No portem ni 5 minuts de classe i ja està donant la llauna.
Ja, hòstia, és que és una passa. A veure si tenim sort i un dia aquests es queda fora.
Milagro, si no haurà un dia.
Crec que això reflexa l'experiència de l'autor en la seva pròpia vida.
L'última frase de la llegenda explica que la gent deia que Manrique estava boig. Però, segons la persona que diu aquesta frase, en realitat Manrique havia recuperat el seny. Esteu d'acord amb això o no?
Home, en part sí, no, perquè realment ell s'adona que s'ha estat enganyant durant tot aquest temps. Però tampoc vol dir que tota la nostra vida sigui una fantasia.
Sí, profe, l'home que es perd totalment el cap. No es pot caure en algo tan exagerat només per una dona i l'amor.
Doncs segons Becker és així, Manu. Avui us bueno. Porto una altra llegenda de Becker on es mostra un altre exemple d'aquesta bogeria per a les dones.
Què? Un altre... Ostres, no creus que n'hem llegit suficients, ja?
El saber no ocupa lugar, que diuen, Àlex. Becker ensenya moltes coses amb aquestes llegendes. A més, aquesta història l'he triat especialment per la Martina.
Ai, que bé.
Que ens va demanar una història d'amor.
De veritat? Oh, moltes gràcies, professor. Com es titula?
Es diu El beso.
Oh, amb el títol ja ho diu tot. Segur que és superbonica.
Serà cursi.
Pues a mi em sona, eh?
Bàsicament es tracta sobre un capità que dorm amb els seus soldats a una església a Toledo i s'enamora d'una estàtua de marbre que hi ha allà i que representa una dona.
Que l'home que s'enamora d'un tros de pedra? Venga ya, hombre! El que em faltava per sentir, oi?
Ai, Manu, de veritat és que no tens remei, eh?
A sobre, profe, per què hem de llegir el que li va demanar la Martina? Que s'ho llegeixi a casa seva, si tanta il·lusió li fot.
Mira, el professor també va acceptar el llibre que li va dir el Manu i jo no em vaig queixar. Si ell pot fer recomanacions, jo també.
Doncs a veure si ets una mica més original la propera vegada.
Vinga, nois, ja està bé. Aquí s'accepten suggerències de tothom. I les que em semblin oportunes les acceptaré, perquè les fem a classe. Queda clar?
Sí.
Bé. Així que prou queixes de les recomanacions dels demés. En comptes de criticar, que és molt fàcil, proposeu coses. Aviam, per on anàvem?
Sobre el tema del beso.
Ah, sí, doncs el que dèiem és que la història d'amor entre aquest capità i l'estàtua, estic segur que al final us resultarà sorprenent. Qui s'anima a llegir la llegenda?
Per aquesta vegada seré jo.
Perfecte. Endavant, don Miriam.
Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad.
Per fi arribem a Toledo. Diuen que era una bella ciutat abans que entressin els nostres camarades.
Sí, però la conquesta és la conquesta. I quan es té gana i fred, hem de recórrer el que sigui per sobreviure.
Depenent d'on ens toqui passar la nit, potser serà millor acampar a l'aire lliure.
Capità, no queden massa indrets on allotjar-nos. El càcer és ple, però els duré un lloc on de ben segur que passarem la nit sota cobert. Anirem al convent de la plaça Major. Així, la pluja que està a punt de precipitar no els impedirà descansar.
Està bé. Seguiré el teu consell, ja que tu ets el guia de les nostres tropes. Senyors, estiguin tranquils, que avui tindrem parets i sostre on dormir.
Ja hem arribat al convent. No li queden portes, doncs per passar les nits hem anat cremant la fusta que teníem a mà. Vostès podran descansar a la capella.
No queden ni els quadres. Els retaules estan despullats, desprotegits dels sants que els acomodaven.
Només queden els sepulcres i les estàtues de marbre.
Em temo que no podré dormir amb tants ulls de pedra observant-nos.
No siguis poruc. Mira el capità. Ell sí que s'adapta en els indrets més inhòspits. En menys de 5 minuts ja s'ha acomodat amb la sella i ja descansa les 12 llardes que portem de camí. Va, senyors, prou de remecs i murmuris i a dormir.
La vostra arribada ha causat impressió. Cada vegada som més francès. La vostra arribada ha causat impressió. Cada vegada som més francesos aquí a la ciutat de Toledo. I el vostre capità té bon nom entre els comandants de les tropes.
Sí, sí, ja ho pot ben dir. El nostre capità, malgrat tenir pocs anys, té més recorregut que molts altres veterans. I la seva valentia...
Goita, aquí el tenim. Bon dia, tinguin oficials.
Bon dia.
Bon dia, capità.
Bon dia, capità. Com ha passat la nit?
Mire, hi ha hagut de tot. Si bé reconec que no he dormit gran cosa, l'origen de la vetllada ha valgut la pena. L'insomni amb una dona bonica no és segurament el pitjor dels mals.
Una dona? D'això se'n deu arribar i
ja,
vetar el
sant. Sentit. Serà algun antic amor de la cort que el segueix a Toledo per fer-li més suportable la conquesta?
Doncs no, estimat oficial, s'equivoca. Dono fe que no la coneixia, però mai havia vist a tan bella patrona en tan incòmode indret. Ha estat tota una aventura.
Conteu-la, conteu-la,
sí,
doncs.
Sí, sí, conteu-la.
Mireu, dormia jo profundament quan l'endimoniada campana del convent m'ha fet llevar-me d'un sobresalt i incorporar-me. Després de renegar entre dents a la campana i al campaner que la fa sonar, em disposava a reprendre el son.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue.
Però un cop callat, l'insòlit i el temerari rumor de la campana ha vingut a ferir la meva imaginació i a oferir-se davant dels meus ulls una cosa extraordinària. Entre la dubtosa llum de la lluna que entrava en el temple, he vist a una dona agenollada a l'altar.
Oh, una sí, dona.
Sí, mai havia contemplat unes faccions tan harmonioses, un rostre ovalat com el seu, i una suau pell, plena d'una melancòlica dolçor. Ella semblava immòbil, però al veure-la, tan lluminosa i diàfana, m'he adonat que no era una criatura terrenal, sinó que per un instant, un esperit, revestit de forma humana, havia baixat en el raig de la lluna.
Però com podia ser que estigués allí aquella dona? No li va dir res?
Sí, sí, no li va donar cap raó de per què estava allí?
No, perquè estava convençut que no havia de contestar-me, ni veure'm, ni escoltar-me.
Potser era sorda?
Era cega.
Era muda.
Ho era tot a la vegada, perquè era de marbre.
Capità, si tant li és una dona de carn com una de pedra, li poso a la seva disposició moltes altres de Sant Joan de Reis.
Oh, no.
Que n'hi ha del mateix gènere.
Segur que no pot ser com la meva. La meva és una verdadera dona castellana, que, per un miracle de l'escultura, sembla que no l'hagin enterrat al seu sepulcre i que continuï en cos i ànima els ulls sobre la losa que el cobreix.
Doncs, donades les condicions de la seva nova dama, no tindrà inconvenient a presentar-nos-la.
Ui, ui, calla, calla, que encara es posarà gelós.
Gelós? Potser sí, però no de vosaltres. Veureu, al costat de la imatge de la dona, hi ha també de marbre, com en vida com ella, un guerrer. El seu marit, sens dubte. I prou que procura no fer-ne miques d'aquest home.
Res, res, doncs, és precís que la vegem, doncs.
Sí, sí, a veure si es correspon a tan alta passió.
I per què no ens reunim per veure una mica l'església i conèixer-la?
Aquesta mateixa nit, si voleu. A més, he portat xampany, del bo, un obsequi del vostre general.
Bravo, sí, ja. Es veurà vida al nostre
bravo.
País.
I parlarem de dones.
A part de la nostra, del capità.
Thank you.
El local és dels menys aconsellables per donar una festa.
Ja pots ben dir, anar a un convent a beure alcohol ens porta per veure una dama i amb prou feina ens veiem els nostres dits.
I a més, fa molt de fred.
Calma, senyors. Va, guia, vés a buscar llenya d'on en vegis i encén una bona fogata a la capella major. I vosaltres, si desitgeu, passarem al bufet. Senyors, tinc el plaer de presentar-los-hi la dona dels meus pensaments. Crec que em donareu la raó quan em dic que no exagero amb la seva bellesa. Mireu.
Oh!
Oh! Oh. És un àngel.
Llàstima que sigui de marbre.
Teniu molta raó. Aquesta bellesa és suficient per no dormir en tota la nit.
I no sabeu qui és? El seu nom és Elvira de Castanyeda. I per mi, que si aquesta còpia és fidel a l'original, aquesta era la dama més notable del seu segle.
Obre una altra ampolla!
Esclar que sí. Pocs dies podrem dir que hem dormit en un convent com aquest.
I amb una dama com aquella. I el capità? Encara la contempla amb balanit.
Sembla com si... està obrint aquests preciosos llavis? Doncs Elvira, mira'm.
Com vols que no descansi?
Capità, va, home, brindi vostè també, que sou l'únic que no ho ha fet en tota la nit.
Brindo per l'emperador i per la fortuna de les seves armes, gràcies a les quals hem pogut venir fins a les profunditats de Castella a cortejar aquesta bella dona, en la seva mateixa tomba.
Visca!
No cregueu que tinc por al meu rival. No, al contrari. T'admiro com un marit pacient. Tu, si fossis soldat, bé que estaries bevent amb nosaltres. Així que seré generós amb tu. Au, té!
Capità, compta amb el que feu. Les bromes amb la gent de pedra acostumen a sortir cares.
De debò creus que no ho sé? Mira-la. No us sembla perquè sota d'aquesta lleugera epidermis blavosa circula una llum de color rosa? Voleu més vida? Voleu més realitat?
Sí. Clar que ens agradaria que fos de carn i ossos.
Carn i ossos? No entenen res. Només una dona blanca, vella, freda, com aquesta dona de pedra, que sembla incitar-me amb la seva fantàstica hermosura, pot calmar-me l'ardor que em consumeix aquesta vida. Tan sols un petó podria fer-me arribar a la felicitat.
Capità!
Un petó, no, capità, tan sols un petó...
Prou de bromes, capità, ni se li costi més.
Tan sols un petó... Tan sols un...
No s'acosti a la meva promesa!
Petó...
Capità!
El capità és mort.
Faithless creeds consolidating, holding down sweet charity with western eyes and serpent's breath. We lay our own conscience to rest, but I'll make it.
Coneixem millor l'autor i hem trobat similituds entre les seves llegendes i la seva manera d'escriure amb detall i cert misteri. Aquest conte manté l'estil de Becker, però creieu que el paper de la dona és el mateix que en la resta de lectures que havíem treballat fins ara o no?
Aviam, igual no és, però tampoc podem dir que deixa un bon lloc a les dones. En el Beso es pot veure una idealització de la dona que la converteix en un objecte. I poca cosa més.
Vinga, Ona, sempre has de veure la part negativa dels homes.
És que és veritat.
Que no tot és menyspreu cap a elles. Mira, aquí podem veure una dona perfecta. Per què? Perquè ni parla, ni veu...
M'estàs vacil·lant. Però, Àlex, tu de veritat t'escoltes o només ho fas per tocar-nos els nassos a les ties?
Només per tocar-te la fibra, de veritat. No tinc res més a fer en tot el dia.
A veure, deixeu els temes personals a banda i parlem de literatura. L'Ona diu que la dona és un objecte. Algú pensa com ella?
Jo no veig res dolent en ser un objecte. Això no, Això no vol dir que el capità tracti malament a l'Alvira, sinó que s'ha enamorat i punt.
Sí, Ona, què té de dolent enamorar-se?
Que jo no dic que l'enamorament sigui dolent. Una mica perjudicial per la salut sí que ho és, però res mortal. El que jo penso és que Becker tracta les dones en el seu compte com a les dolentes de la pel·lícula, o en aquest cas com un simple objecte que ha d'esperar immòbil a que el seu marit la defensi, i on es presenta com una persona que ni té ni veu ni vot. Això és normal? Les dones no podem dir la nostra? O defensar els nostres interessos per nosaltres mateixes? Hòstia, ties, és que no dieu res.
Clar que sí, Ona, tens tota la raó. Becker, tot i tenir en compte l'època en la que escriu, heu d'admetre que denota tenir una personalitat molt masclista.
Queda clar que el paper de la dona en els textos crea controvèrsia. No obstant, en el Beso se'ns presenta una dona idealitzada, en tots els sentits. No oblideu que es tracta d'una fantasia, d'una estàtua de pedra, no d'una persona de veritat. Així que l'autor exagera en el retrat d'Elvira... conscientment, no? Aina, tu que estàs molt callada, què en penses?
Jo penso que Becker en aquest cas no centra el seu compte en els homes, sinó en sa dona, com a centre de mirades, tot i que no participa. Resta quieta sense fer res.
Això no és dolent tampoc. No sempre s'ha de criticar la posició de les dones.
Sí, el que jo deia, Elvira és una dona que no té culpa de res en aquest cas. L'únic que passa és que és defensada pel seu marit. Bé, i això tampoc significa res dolent.
Va, Martina, si us plau, que no es pot defensar ella soleta, que necessita del seu maridet.
Però no hi ha res de dolent en què el seu marit salti. No significa res que ella no es pugui defensar. En aquest cas, i tenint en compte el context del romanticisme de fons on escriu l'autor, doncs és fàcil d'entendre que la figura de l'home representi un personatge molt fort.
Vale.
A més, recorda que parlem de soldats.
Vale, ja ho pillo. Jo l'únic que dic és que ja en aquell moment es podrien haver donat compte de que la dona no és només una estàtua de pedra, i punt.
Bé, veig que l'anàlisi que feu és prou acurat. Tal com diu la Martina, cal tenir present el context de l'autor i el tipus de text. Veig que Becker dona permís. De moment el deixarem a part i la setmana vinent canviarem d'autor. Després us dic quins textos haurem de preparar. Ara el que farem serà tornar a Mendoza. Manu, que has preparat el següent capítol de 100 notícies de GURB?
Sí. Millor canviar de temps, que això comença a ser una mica repetitiu.
I què ens explicaràs avui, Manu?
No perdis atenció, perquè en el capítol d'avui veràs en quins embolics es fica nostre amic GURB.
Nois, cal que analitzem en detall de quina manera explica Mendoza una realitat vista des dels ulls, des d'uns ulls externs.
Aviam, jo tinc poc a veure amb la Marta Sánchez, però a veure què diu avui el Manu.
Ona, jo sí que et veig una retirada a la Marta Sánchez. Ens podries cantar allò de... Soy yo... Saps? Segur que se't dona molt bé.
Sí.
I què més, tio? A tu se te'n va l'olla o portes clàssic i creus que et cantaré alguna cosa d'aquesta tia tan pada?
Sí, va, Ona, anima't i canta'ns una mica. A mi hi ha alguna cançó que sí que m'agrada.
Tu, Martina, millor que callis una mica, que això no et faré cantar, però d'una altra manera.
Escolteu, que aquí ningú ha de cantar. Us recordo que estarem estudiant literatura. Va, Manu, continua.
Som-hi. Ara sense notícies de GURB. Plou a bots i barrals. És curiós com plou a Barcelona.
Poques vegades, però de manera bestial. Igual que les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona. Quina casualitat. Com el temps l'acompanya, aprofito per fer neteja. Però després d'una hora estic baldat i sembla que tot està tan brut com abans. Clar, la neteja no m'ha feina en GURB. Uf, descansaré una mica veient la tele. A veure què fan.
Per 1 milió d'euros, quin era el cognom de Napoleó?
Com es deia aquell tio?
Napoleó
Benavente,
no? Sí.
Napoleó Benavente.
No,
no es deia Benavente. Rebot.
Bombita? Es deia Napoleó Bombita.
No, el cognom de Napoleó era Bonaparte. Bonaparte.
Oh. Temperatura exterior, 16 graus. Humitat relativa del 90%. Vents forts del nord-est. Estat de la mar, maró. Quines preguntes més fàcils. Ja és hora que comenci buscant GURB. Obre't, catifa. Mostra els cossos adients per un dia de pluja. Jen Kelly? No. Julio Romero de Torres, sí, aquest. Amb paraigües. Quina gana! Abans de fer res... me'n vaig a dinar al bar del poble. Cambrer, posa'm una especialitat, sisplau.
Un cafè!
Agafo el diari, també. Que simples que són els humans. Per conèixer les notícies més importants, només cal descodificar un ou. Sempre diuen la veritat.
Una especialitat de la casa, ous ferrats amb bacon i una aigua.
Gràcies. Descodificant l'ou. Vaja, la borsa ha tornat a pujar. I un 70% de les gallines dubten de l'honradesa dels polítics. Que interessant. La secció d'esports diu que a la final de la Lliga el bàsquet serà a Madrid. Tot estava boníssim. Llàstima dels 2 litres d'oli dels ous ferrats i del licor de la casa, que està dolentíssim. Em pot portar el compte?
Sí, tingui. Seran 5.300 pessetes.
Tingui 10.000 i quedis amb el canvi. Em comença a preocupar la meva economia. No sé si tinc prou diners per continuar amb aquest nivell de vida. He de solucionar el tema ja. Me'n vaig al banc, que estan a punt de tancar. Ja estic aquí. En 10 minuts tancaran. Caja de ahorros de Sierra Morena. Aquí posaré els diners que vaig guanyar ahir a la Bonoloto. Necessito un cos que transmeti confiança i autoritat. Crec que amb el de Pius 12 serà suficient. Bona tarda, senyoreta. Vull obrir un compte.
D'acord, ompli aquest formulari amb les seves dades, si us plau.
D'acord. Aquí el té.
Senyor director, tenim un vestit de blanc i amb joies, vol obrir un compte. Crec que té molts diners.
En sèrio? Sí, sí. Anem, corre, oferir-li els nostres comptes, que amb aquest home hi guanyarem moltes comissions, segur.
Ah, molt bé, senyor. Ja ha pensat en quin compte li interessa més? Tenim un compte dipòsit, el compte ja t'ho trobaràs, i el compte tonto que ho llegeixi, que és el que més interès us dona.
Doncs el compte tonto que ho llegeixi, sisplau. Els meus diners són molt importants.
I tant que els seus diners són importants. Nosaltres ens encarregarem dels diners com si fossin fills nostres. No pateixi, que els deixa en un bon lloc.
Ens podria dir de quina quantitat estaríem parlant? Milers, milions, no sé.
Exactament, volia obrir un compte amb 25 pessetes.
Quan?
25 pessetes? Ja veig. Si us plau, noia, atén aquest senyor, ràpid,
sí,
hi ha molta feina,
D'acord, ja té el formulari, tenim que l'obrireu el compte ara mateix i ja podrà marxar. Aquí està, la seva llibreta. Au, adeu.
Gràcies. Ordinador, inclou 14 zeros a aquest número de compte. Fet, tornem al carrer. Vaja, una marisqueria. No sabia que a la terra també hi havia. Potser hauria d'entrar i celebrar el meu nou cop de bancari menjant un bon plat de marisc, com és tradició. Millor que no. Trobo faltant curt. Segur que el marisc sol no està tan bo. Ja que no em gasto els diners en marisc, vaig a comprar roba. Bon dia, vull comprar una corbata, sisplau.
Li sembla bé aquesta blava, per exemple? És molt elegant.
A veure, sí, em queda molt bé. Em fa interessant. Posi'm 90 corbates.
90? N'estàs segur? Bé, si ho vol, buscaré al magatzem a veure si en tenim tantes.
Quina llanterna tan útil. Me'n porto 90 d'iguals. I aquesta samarreta tan maca? Futbol Club Barcelona. M'agrada. Vull 90 més. I el Maserati de l'aparador, també. I si té pernils, me'n porto 90.
Tot això? De veritat? Tot? Bueno, jo ara crido l'encarregat que li prepari un camió perquè ho porti tot a casa seva. I moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Sí, sí, m'ho enduc tot. Adéu. Crec que m'he deixat endur per l'entusiasme dels diners. Total, no em faran feliç. Doncs que desapareixi tot, ja no vull. Ho abandono. Sembla que s'apropa pluja amb descàrregues elèctriques.
Mira, mama, que jo me li ha caigut 3 llamps de sobre i no li ha passat res.
Sí, tens raó, filla, fixa't bé. La cremallera del pantaló, el cinturó i la bragueta estan fos. Sembla un eriço amb aquests cabells tan de punta.
És veritat, deu ser un superheroi. Però una mica cremat.
Aquest home no deu ser humà, és impossible. Continuo viu.
Em descobriran si no marxo d'aquí. Mira, en aquest quiosc compraré la guia de l'ocio.
Ei, Que m'estàs cregant... Que m'estàs cremant el quiosc, home! Vigila per on vas! Desgraciat! Desgraciat! M'has cremat el negoci, ho perdré tot, tot. Estic arruïnat.
No, no paro de cridar l'atenció. Serà millor que marxi d'aquí ja. Caram, com plou! Serà millor que vagi aquella tasca per no mullar-me. Per fi estem a cobert. Interessant aquesta tascorro. Tot és ple de salsitxes, llonganisses i de més aliments plens de greix. Està ple de gent, però no sé si són homes o dones. No ens poden diferenciar ni tampoc l'idioma que parlen. Cambrer, un got de vi, que necessito calor pel cos. Els parroquians parlen un idioma molt difícil de descodificar. Segons puc entendre, estan dient alguna cosa de 9 quilos de naps, una cosa tan fàcil de demanar i es compliquen amb la geometria cúbica de l'àtom.
Em deus 1.000 pessetes, imbècil! Desgraciat! Paga'm el que em deus!
És estrany, ja porto mitja ampolla de vi, estic borratxo, però la composició d'aquest líquid no inclou el raïm.
Tu, de què rius? És que tinc micos a la cara, eh?
Espera, home.
No, esclar...
No et sona la seva cara, res? No l'estomaquis encara. Jo diria que aquest tio el conec d'alguna cosa. Ah, home, tranquil. Va.
Una copa de vi per tothom.
Aquesta ronda la pago jo, eh? Jo la pago. Quina bona olor que fan. Posi'm 5 milions de pessetes en callos, sisplau.
Home, no fa falta que pagui també els callos per tothom, escolti.
Jo pago els callos també. Els diners em sobren.
Va, posa la ràdio.
Hey.
Olé.
Olé.
La dentadura dintre el bol de les mandonguilles, quin fàstic! Que n'has menjat 8, que les tinc comptades!
Cuidadito, que yo necesito comer albóndigas, ¿vale? Porque yo tengo dinero de sobra, ¿vale?
Yo habría estat un gran home si no fos per la mala sort. Jo tinc idees, moltes idees, però la meva vida tinc molta mala sort. M'agrada molt el vi, el joc i les dones, però...
Les veritables raons de la realitat d'aquest home són que és un gandul, que és un gandul i que és un gandul. I ja estic farta d'escoltar tanta mentida. Els ganduls ja estan llestos. Mira, fins fa molt poc jo era una dona impressionant. Em coneixien a tot el barri amb el nom de la bomba d'Oklahoma. Ara estic molt feta amb el bé, però no és per culpa meva. És per culpa de les mongetes, que m'agraden molt, i de les pallisses dels homes, i d'una operació d'estètica una mica
xafotera. Però quan sóc extraterrestre, la cosa es complica una mica.
Desgraciat! Borratxo!
La dona clava un mastegot a l'home en tot el nas. S'aixeca i agafa per les orelles a la dona, que el fa volar com un ventilador. Mentrestant, el cantant sense dents agafa un munt de mandonguilles i se les fica a la boca. El cambrer, que ho ha vist, li dona un cop a la panxa amb la paella.
¡Alto! ¡Alto todo el mundo! ¡Quieto! ¡Alto la autoridad!
Quin pal més manco.
Què fas amb la porra de la policia? No li peguis, home, que sortiràs perdent. No li peguis.
Ui. Sembla que les coses empitjoren molt. Això no ajudarà gens la missió. Serà millor que marxi d'aquí. Ups. Ui. Em sembla que en lloc de desintegrar-me jo, he fet desaparèixer dos xiringos del moll de la fusta.
No,
yo no
presoné,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Els seus companys de Farra ja han declarat.
Ah, sí? Quan?
Mentre vostè dormia a la mona. Tots han declarat que vostè ha estat l'únic element pertorbador.
Jo?
I tant.
No pot ser. M'han acusat a mi. No és just. Ai.
Però què està fent? Això no és normal. Torni al seu aspecte normal, per favor, senyor.
No.
Al carrer, fora. Volem gent, no volem gent estranya a dintre. Fora.
Després de tot el que ha passat, el millor és que torni a la nau, sense voler m'he transformat en paquetín, i crec que a la policia no li ha agradat gaire. Abans, però, comprovaré que no hi hagi cap missatge. No n'hi ha cap. Doncs a dormir. Què està passant? A veure, si toco aquest botó... Res. I a la sala de màquines? Res. Deu ser algun problema dels generadors. Però jo no en sé. D'aquestes coses se n'ocupava en grup. Dec haver tocat alguna cosa que no havia de tocar. Fa una olor molt estranya. No sé què és. Ah, ja està. He invertit el funcionament de les turbines. Ara no expulsa l'energia resultant de la desintegració del canvi del plutoni, sinó que succiona tota l'aigua que hi ha al clavegueram. Adopto l'aparença de l'almirall Yamamoto i intentaré treure l'aigua de la nau. I el senyor Joaquín. Hola, senyora Mercedes.
Hola.
Li puc demanar un favor, senyora Mercedes?
I tant, t'ho diràs.
Si ve algú amb aparença estranya o fins i tot aparença... o fins i tot sense aparença, agrairia molt que m'ho digués. Jo aniré venint.
D'acord, cap problema.
Moltes gràcies, senyora Mercedes. A diferència dels altres éssers vius, com per exemple el cargol, que sempre es desplaça de la mateixa manera, els humans fan servir una gran varietat de transports de locomoció. Tots, a més, rivalitzen en lentitud, incomoditat i pudor, tot i que en aquest últim apartat acostumen a guanyar els peus i els taxis. El metro és un transport que escullen els fumadors, l'autobús, les persones d'avançada edat que volen donar voltes per la ciutat. Per abaratir distàncies per més llargues existeixen els avions, que són com uns autobusos que es desplacen propulsant l'aire als pneumàtics. D'aquesta manera poden circular per les zones més baixes de l'atmosfera, on se sostenen gràcies al sang que apareix en el fusellatge. En aquests viatges llargs, els passatgers dels avions s'entretenen ensenyant els mitjons. Hauria de buscar un lloc on passar la nit. No vull dormir al carrer, ja que les experiències que he passat últimament no són gaire bones. No trobo cap habitació lliure en tota la ciutat. Es veu que hi ha una jornada sobre noves formes de farcir els pebrots del piquillo i que han vingut a la ciutat tots els experts del país. Després de les buscant, crec que he trobat alguna cosa. He hagut de donar una mica de propina, però m'han donat una habitació.
És una habitació amb bany i no es preocupi pel soroll, perquè a la nit s'aturaran els treballs de perforació. No pateixi, senyor.
D'acord, gràcies. Menjaré una hamburguesa per sopar. És una mica estranya aquesta hamburguesa. Després de l'anàlisi, puc assegurar que aquesta hamburguesa és un conglomerat de fragments de diversos animals. Bou, asa dromedari, elefant asiàtic, elefant africà, mandrill, nyú i també diversos insectes com per exemple mosques, libèl·lules, així com també una mitja raqueta de bàdminton, dos cargols, suro i una mica de grava. Marxo a l'hotel. què passa? Ja surto, ja surto! No hi ha dret! Jo volia dormir tranquil! Marxo!
Però, senyor!
Res, que marxo! Aquí li deixo els diners! Bona nit! M'he quedat sense habitació. Hauré d'anar al bar de la senyora Mercedes i el senyor Joaquín. Bon dia, senyora Mercedes.
Bon dia! Què fas aquí tan d'hora?
Miri, no he pogut dormir.
Em sap greu dir-li, però ningú ha preguntat per vostè.
No! Vaja, gràcies.
Vingui, que li preparo una truita del Virgínies. Vostè fullegi la premsa i distregui's una mica.
Moltes gràcies, senyora Mercedes.
De res.
Hauria de comprar-me un pis. Marxo cap a l'agència immobiliària, però abans m'he de transformar. Avui... El duc de Kent.
Bon dia. Els que vulguin comprar un pis per evitar-lo, que es posin a la dreta. Els que vulguin comprar un pis per blanquejar diners, doncs al centre. I els que vulguin comprar un pis de la Vila Olímpica, a l'esquerra.
Jo dono a la dreta. Arribo al pis que m'acabo de comprar. M'agrada. No està malament. No s'ha de fer la cuina i el pan, però bueno, no em preocupa. Jo no sé cuinar i no em banyo mai. Cap problema. No tinc pressa, baixo a inspeccionar el carrer. Compro un llit, un plegatín per convidats, un sofà, un aparador, una taula, cadires, vaixella, roba per la casa, un aspirador, un microones, una planxa, un assecador de cabell, un detergent, neteja vidres, una escombra i un fregall. Torno a casa i marxo a dormir. Em desperto a mitjanit. No sé què em passa. Vull dormir i no puc. He d'intentar dormir. Ah, ja sé amb què em falta. Perquè el pis sigui una llar com cal. Una dona.
Prou per avui. No, hombre, no, professor. Però si ara viene la millor part, que el personajillo s'enamora.
Sí, sisplau. Si ara arriba la història d'amor, professor, jo crec que hauríem de seguir, eh?
Ai, ja m'agrada que us quedeu amb aquesta intriga. Això és el que busco en les meves Joder. Classes, que no vulgueu parar, que us enganxin les històries... Bueno, no pot ser, se'ns ha acabat el temps. Aneu pensant en com hem acabat avui el fragment i la setmana vinent parlarem de si creieu que el protagonista trobarà o no a la noia adequada.
Va, impossible, si aquest monstre no trobarà ningú.
No, ja veuràs com sí.
Bé, si us sembla, deixem la discussió per la propera classe. Bon dia a totes i a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Fora d'Hores, una producció dirigida per Àngel Rodríguez.
Documentació.
Xavier Balló.
Carmen Alba.
Noelia Conrado.
I Laura Messalles.
Guionització.
Susana Ávila.
Eduard Bosch.
Marta Cabré.
Xènia Castellà.
Núria Dolofeu.
I Laia Foguer.
Producció sonora.
Marc Codina.
I Carla Ramírez.
Realització.
Pau Vituri.
I Carlos Tumer.
I el control tècnic.
Carlos Vera.